El matí de Ràdio Sabadell, amb Raquel García. De dilluns a divendres, des de les 11 del matí fins a la 1 del migdia. Fem salut amb el Parc Taulí.
Avui parlem dels nadons prematurs, coincidint que aquest divendres 17 de novembre es commemora el Dia Mundial dels Prematurs. És per aquest motiu que l'Hospital de Sabadell organitza per segona vegada la Gincana del Prematur, una activitat oberta a tothom i que serveix per visibilitzar el col·lectiu i alhora fer-lo protagonista. L'any passat es van atendre 2.001 naixements a l'Hospital de Sabadell, un 6% van ser prematurs, és a dir, que van néixer abans de la setmana 37 de gestació, i el 20% ho van fer en menys de 32 setmanes, un alt percentatge que de seguida analitzem. Ho abordem tot conversant amb el Daniel De Luis, neonatòleg, i també amb l'Encarna González, infermera de la unitat neonatal. Bon dia i benvinguts al matí.
Bon dia.
Primer de tot, com funciona aquesta unitat neonatal de l'Hospital de Sabadell? Quants professionals treballeu, Daniel, i com és també doncs, el vostre dia a dia?
Sí, a nivell de... Bueno, bon dia, primer de tot. A nivell de professionals, nosaltres comptem amb un equip de 5 neonatòlegs. Després és veritat que hi ha diversos pediatres que elaboren també la tasca de guàrdies, no?, fora de la tarda i les nits. I a part, l'Encarna apuntarà millor el número d'infermeres que tenim.
Nosaltres a la unitat comptem amb 40 infermeres i entre TCAIs, dos són unes 25 o unes 35. Després també tenim doncs, una coordinadora i una cap d'infermeria. A part d'altres professionals que també ens donen suport, com el logopeda, la treballadora social, els fisios i tots els especialistes.
Clar, perquè és important això, després sí. Tota la tasca, no?, de coordinació amb altres serveis. Quants ingressos també de prematurs, de nadons prematurs, es registren habitualment cada any?
Nosaltres aquí a Sabadell ens movem, quan parlem de prematurs de 32 setmanes, al voltant d'entre 20-30. És veritat que, no? Sí, com ja has apuntat molt bé, un 20% de tots els ingressos que tenim, que l'any passat van ser uns 275, són prematurs. Òbviament, perquè com més prematurs siguin, hauran d'ingressar ja només per la prematuritat per assegurar totes, no?, que estiguin l'atenció a les primeres hores i dies i setmanes.
És una xifra que va en augment?
És veritat que la natalitat en els últims anys ha anat baixant molt, no? Sí. Conseqüència de molts aspectes que ja coneixem.
De molts factors,
exacte.
No?
I llavors, en aquest sentit, la prematuritat també ha baixat. I de la mateixa mà que la natalitat en el nostre entorn. Potser a nivell global sí que la prematuritat, sobretot sí. La tardana, els més propers a les 37 setmanes, van pujant, però aquí ja compten els números també de realitats molt diferents a la nostra.
Clar, en aquesta tendència, no?, de cada vegada que hi hagi més prematurs, malgrat que els naixements baixen, per què passa? Hi ha molts factors, no?, m'imagino. No sé si també doncs, a l'elevada edat de les mares, potser les tècniques també de fecundació in vitro. Quins factors tenen a veure amb aquesta situació?
Sí, cal dir que una part molt important de la prematuritat és una prematuritat que no tenim un motiu, no? Però sí que hi ha uns factors de risc que vigilem tant nosaltres com sobretot els companys obstetres, que treballem també molt de la mà, i els principals motius que coneixem doncs, poden ser una infecció, trencar la bossa, no?, les aigües amniòtiques abans d'hora, i després problemes o malalties de les mares associades molts cops a l'embaràs, a la gestació, com pot ser la diabetes, la hipertensió, i que pel benestar de la mare i del nadó s'hagi de provocar que el nadó neixi abans d'hora.
Abans parlàvem, no?, que de prematurs hi ha de diferents graus. Quines són les diferències i quan doncs, afecta més a la supervivència?
Sí, com dèiem, sobretot, no?, comptem els que molt prematurs es defineix per sota de les 32 setmanes de gestació. És veritat que a nivell de mortalitat i morbilitat important, un punt de tall que marquem moltes vegades són les 28 setmanes. Per sota de les 28 setmanes és el que coneixem com a prematurs extrems, i òbviament com més petits siguin, a partir de les 23 és on es posa el tall de que ja poden sobreviure a nivell nacional. De les 23 a les 28 doncs, són nadons molt vulnerables i que el risc de seqüeles existeix i és una cosa que hem d'anar vigilant tant durant l'ingrés com al llarg de la vida.
Quin és el prematur més petit també, que s'atés al Parc Taulí i quan pesava, no?, i com es va abordar aquest cas?
Bueno, jo recordo que el més petitet va pesar 540 grams, molt petit, però bueno, va anar molt bé, vull dir, a vegades ve i ens ve a visitar i, a veure, té cosetes, però bueno, que està molt maco. Vull dir, els pares estan molt contents i ell també, i a vegades, bueno, ara fa poc va venir i li vam ensenyar doncs unes fotos que ens van preparar els seus pares, i quan es va veure tan petit, clar, no se reconeix, però és que era molt petit.
Clar, és que suposo que en aquest sentit s'ha avançat molt, no?, en neonatologia, en el sentit de que ara sobreviuen, no?, la majoria d'aquests nadons. Abans no passava això.
Sí, completament. Ara sobreviuen i una mica on estem i la nostra prioritat és que sobrevisin amb el mínim grau de seqüeles, no?
Perquè quins són els factors que també influeixen en aquesta supervivència dels nadons en les primeres hores més crítiques?
Home, aquí juga un paper molt important, com dèiem abans, el paper dels obstetres, no? No és el mateix, tot i que parlem moltes vegades de números perquè s'ha de posar alguna classificació segons, com deia, 28 setmanes, 32, però jo sempre explico als pares que nosaltres ens reunim amb ells abans de néixer, que no és el mateix arribar a les 32 setmanes per la porta de l'hospital, que ja està parint i que potser la mare té febre i això és una infecció, i òbviament, tot i ser les mateixes 32 setmanes, no és el mateix aquesta situació que una gestant que potser ha ingressat abans perquè tenia atenció alta, està a l'hospital, s'està controlant tot molt bé, i tot i ser les mateixes setmanes, òbviament el risc és molt diferent.
Clar, hem de tenir en compte també que s'ha demostrat que com més temps passen, no?, els nadons amb la família, més es redueix també doncs, a la seva mort, no?, que també doncs, en això s'ha fet un canvi al llarg dels anys.
Sí, sí, totalment. De fet, una mica el lema d'aquest any del Dia Internacional de la Prematuritat, el lema és el mètode cangur, o el PMPI precoç, perquè sabem que és un dels canvis dels últims anys i que és molt important pel desenvolupament dels nostres nadons, compartir temps amb els seus pares.
En què consisteixen aquestes tècniques, Encarna?
Doncs mira, això és estar el màxim de temps amb els seus pares. El principal és que el nen estigui hemodinàmicament estable, això per començar, que ells ens deixi fer, vull dir, nosaltres respectem molt el prematur, aleshores si ell està estable, està bé, doncs intentem que passi la quantitat de temps més amb la seva mare. Com a mínim és una hora i mitja, però això es pot allargar, si ell està tranquil, la seva mare també, doncs ho podem fer totes les hores que es pugui.
Clar, en aquest sentit suposo que és important involucrar, no?, tant les mares com els pares en aquest rol més actiu, no?, en dotar-los d'eines i fins i tot de coneixements per doncs, afavorir aquest vincle.
Sí, sí, déu-n'hi-do, perquè els pares ja
venen amb els deures fets
ja
cada vegada més,
tema.
No?
Sí, sí, de seguida t'ho pregunten, t'ho demanen i tant es pot fer doncs, a la mare com al pare, vull dir, a vegades se tornen, si pel dematí doncs, es posa la mare, a la tarda es posa el pare i bueno, és com fan un equip.
Parlem també de la recerca, no?, de com influeix també en la qualitat de vida d'aquests nadons, com s'està avançant en aquest sentit?
Home, està avançant molt i jo crec que una de les coses més interessants o importants és que cada vegada es posa més el focus amb els pacients i les seves famílies, no? I que fins ara potser els sanitaris, metges, infermeres miràvem més la nostra part, però que al final quan jo parlava de seqüeles o de riscos, no? Al final qui patirà o qui viurà i qui ha de valorar si aquests riscos o aquestes seqüeles són més o menys greus són els pares i els pacients quan ja són grans i poden valorar-ho. I en aquest sentit, els últims anys s'ha treballat molt a nivell internacional per posar el focus en la visió de les famílies.
Perquè quines són aquestes seqüeles, no?, que poden acabar doncs, produint-se, no?, i quina és la incidència també?
Sí, sobretot amb els nadons més petits, el que més ens preocupa, no?, sobretot és a nivell de neurodesenvolupament, és a dir, tant d'intel·ligència com de mobilitat. I això possiblement sigui la seqüela que més ens preocupa al llarg de l'ingrés i que els pares també és un exercici que han d'aprendre a fer, no?, conviure amb aquesta incertesa al llarg de la vida, potser no tota la vida, però sí durant la primera infància.
Perquè quins són els aspectes també que cal tenir més en compte, no?, a l'hospital després del naixement i també durant el desenvolupament, no?, dels primers dies i les primeres setmanes d'aquests nadons.
Una vegada estan fora del domicili. Això...
No.
Dintre.
Sí, a l'hospital, no? Doncs un cop han nascut, doncs els primers dies, les setmanes, les primeres setmanes, com s'aborda?
Sí, sí. Nosaltres treballem amb les cures centrades en el desenvolupament i en la família, sí, i tot això és per protegir el neurodesenvolupament del nadó. Vull dir, nosaltres tenim molt en compte el que és l'estrès, la llum, el soroll, el dolor... un nen prematur, tu pensa que nosaltres ens ajuntem, s'ha de tocar cada 4 hores, ens hem d'ajuntar tots els professionals que li volem fer tota aquesta, bueno, l'exploració.
Aquest acompanyament, sí.
Sí, aleshores, doncs, si se toca doncs, a les 8, doncs els pediatres, les infermeres, si han de fer-li alguna ecografia, doncs tots intentem de manipular-lo en aquell moment, si el es deixa i està estable. I, bueno, intentem de fer-ho tot junt amb tots els professionals per poder reservar, doncs, no manipular-lo gaire.
Com ho viuen els pares, també? Quins són els neguits que tenen habitualment?
Jo crec que els primers dies és una mica muntanya russa, no?
Sí.
Després del part, a vegades estan amb els nivells d'estrès molt alts, perquè és molta informació, molt de patiment, sobretot quan ha sigut una cosa inesperada, però bueno, encara que portin a vegades les mares uns dies ingressades abans del part, vulguis o no, no? El part és el moment que porten esperant i esperant que retrasi el màxim possible, i llavors els primers dies molts cops estan doncs, rebent molta informació i molt atents, i després pues, arriba una fase que si els nadons estan més estables, pues, els pares també necessiten més ajuda perquè els entra algun cansament, que són moltes hores que han d'estar a la unitat, acompanyada d'aquest patiment, i això és algo que també posem molt al focus.
Expliqueu-nos alguna anècdota viscuda, no? També.
Vinga, Encarna.
Vinga, que segur que tens moltes, Encarna.
Sí, bueno, a veure, en tinc moltes, però a veure, una d'aquestes de... Doncs aquest any mateix.
Per compartir.
Sí, doncs mira, nosaltres teníem un nen que es diu Alan, que és... molt maco, i bueno, doncs aquest nano va ser un prematur que va estar amb nosaltres, no sé, no recordo bé si va estar 2 o 3 mesos era d'anar amb nosaltres. Doncs bueno, una vegada doncs estava, clar, és que són molt prematurs, li tenia que treure la via, bueno, el suerete, i li vaig posar doncs un apòsit, i aquest nano sempre, doncs el seu pare, que era molt dinàmic i d'allò, sempre el vestia doncs amb bodis de lleons, el seu bressol sempre estava ple d'un lleó, els seus dibuixos un lleó, i li vaig dir, li pinto alguna aquí a l'apòsit petit que li fem, diu, doncs pinta-li un lleó. Sí. Clar, jo de pintar lleons no en sé, i li va pintar la meva companya, i el pare li va fer una foto. Total, que nosaltres tenim unes habitacions prealta, dues habitacions a la unitat per a aquests nanos que de cara a l'alta, si necessita una miqueta d'oxigen o alguna cosa, doncs perquè els pares es puguin quedar amb ells les 24 hores del dia i tinguin un bon maneig, no?, de cara a l'alta, perquè va molt bé. I aquest nano ja estava prealta, però es va posar malalt i va tornar a la UCI. I un dia passant per allà, me diu el pare, mira, Encarna, i m'ensenya el tatuatge del lleó. I què dius? Se l'havia tatuat l'avi per donar-li forces al seu net perquè se'n sortís endavant, evidentment.
Quina història més bonica,
perfecta,
clar.
I tots contents i tot molt bé, però sí, sí.
Perquè mantenen, no? A vegades suposo, sobretot al principi, no? Aquest vincle també que us visiten i us venen a veure, no? I explicar també, suposo que es fa un seguiment.
Sí, ells, bueno, tenen interconsultes a diversos especialistes que no... I el dia que ven tenen consulta, que normalment són els dimarts o així, doncs sempre pugen a la unitat i ens venen a saludar i, bueno...
Daniel, alguna que vulguis compartir tu, també? Alguna anècdota, alguna experiència viscuda?
Sí, explicaré una recent, que just la setmana passada una mare d'un prematur que havia nascut, feia 24 hores que havia nascut, i normalment els pares estan pues, no, molt pendents del seu fill, de les notícies mèdiques, i em va fer gràcia aquesta mare perquè vaig anar a parlar amb ella a la unitat neonatal, a la UCI, i ella em va dir, ostres, quina feina més maga que teniu, no? Perquè vosaltres veieu néixer els nadons i el meu fill, que va necessitar una mica d'ajuda per respirar les primeres hores, però ara ha millorat i, ostres, veieu des del naixement i després milloren, i em va fer gràcia que ella mateixa fos capaç de reflexionar això en un moment tan important de la seva vida, però, vamos, que ho compartia totalment, no? Jo crec que som uns afortunats i bueno, tant els nadons com els seus pares en un moment vital tan important que els acompanya tota la vida, doncs és un plaer poder estar amb ells.
Clar, teniu una feina, no?, en aquest sentit agraïda, no?
Sí. Sí, sí, sí.
Hem de dir que el 13% dels nadons que arriben a l'hospital també venen d'altres hospitals, no? Perquè, clar, el Taulí és zona també, no? Hospital de referència en aquest sentit. Com es fa també doncs, a tota aquesta coordinació? I també expliqueu-nos, perquè m'imagino que no tots els hospitals, no?, estan preparats per donar resposta a aquestes situacions.
Sí, això està una mica classificat en funció de la complexitat de cada hospital, no, de la unitat neonatal, dels professionals que tinguin i dels aparells que puguin fer servir per atendre els nadons, doncs cada hospital, diguéssim, que pot assumir fins a unes setmanes de gestació, no? I normalment es posen talls doncs, de 28 setmanes, 32 sí. setmanes, o hi ha nadons a terme. I nosaltres, sobretot, el que rebem també són pacients de tota la zona del Vallès, sobretot els prematurs més extrems, per sota de les 32 setmanes o 28, doncs hi ha molts hospitals d'aquí de la zona que sí que quan és un nadó prematur ens l'ha d'enviar, i aquí a Catalunya tenim la sort que tenim les ambulàncies, el SEM i l'helicòpter també medicalitzat, i que són pediatres qui fa el transport. I llavors nosaltres després són nens que a vegades es retornen perquè vagin els últims dies més a prop del seu domicili, o si faran el seguiment a l'hospital on van néixer, doncs també que els puguin conèixer, no? I puguin començar a vincular-se, a conèixer especialistes, i bueno, és un treball en equip que s'ha de fer, i que també ens permet conèixer altres unitats i fer treball en xarxa.
Parlem també d'aquesta gincana, no? Que celebreu doncs, això per segona vegada. Suposo que la primera va tenir molt bona acollida, no? I repetiu.
Sí, doncs mira, al començament fèiem un acte a la, sí. a la sala de l'auditori, no? De l'hospital, uh-huh. i fèiem tipus jornada, no? Sí. Explicàvem als pares doncs, alguna patologia, després hi havia com una taula rodona amb pares, però clar, els petits quedaven allà com en una habitació, jugant una mica i, bueno, no ens quadrava
no
era, gaire.
No? Clar, no eren els protagonistes, no quadrava, no. Clar.
Aleshores, l'any passat, doncs, vam tenir la idea de fer una gimcana i va anar molt bé, i aquest any tornem a repetir amb alguna excepció, perquè l'any passat vam fer com una ruta que tothom tenia que passar per totes les proves i hi havia com... Bueno, se'ls feia com un sellito, no?, a tots i d'allò, però clar, què passava? Que igual un se volia quedar-se molta estona en una de les proves i no avançaven. I aquest any, doncs no, aquest any... bueno, ho explico ja.
Sí, clar, explica, que tenim ganes. Comenceu a les 10 del matí?
Sí, comencem. El dia del prematur és el divendres, exacte. Però ho farem el dissabte. A les 10 del dematí es farà ja fora del taulí, on està la part aquesta del parc, o així, però una miqueta cap a l'entrada. I allò comença a les 10 del dematí. Aleshores se fa una benvinguda, que curiosament aquest any ho farà una mare d'uns bessons prematurs i després una companya nostra. Sí, està... ha volgut participar i molt bé.
Sí, perquè així es donarà també doncs, el testimoni, no?
Exacte,
l'experiència d'una família, no?
Sí,
i que això també suposo que ajuda, no?, a compartir doncs, els nuggets amb la resta familiars. Sí.
Sí. Després, cap allà a 2:15, se donarà doncs, el toque de sortida i els nens i les seves famílies han de passar doncs, per diferents llocs. I hem preparat doncs, un pintacares, un Simón, xutapilota, balla una cançó...
Sí.
Bueno, hi ha altres proves ara que no recordo molt així, però sí, hem preparat un àudio, un post de comunicació de fotocall, perquè durant tot l'any també les infermeres hem anat gravant gravant a les famílies
moments, no?
I als nadons, i comunicació del taulí està elaborant un petit vídeo i també se projectarà ja.
Doncs segur que serà doncs, un èxit també doncs, aquesta gincana, i què més?
Bueno, clar, per finalitzar doncs,
clar, per
després,
tancar.
Sí, després tenim sorpreses, se'ls fa doncs, se'ls dona un certificat, un diploma, bé, tenim una actuació musical i una gran xocolatada.
Que això també ens agrada, endolcir al matí,
clar.
No? També, també, Daniel, per anar tancant, perquè és important també doncs, assenyalar no, el calendari, una jornada com aquesta, i visibilitzar també la vostra tasca.
Bueno, perquè probablement perquè hi ha una part de tabú, no? Aquí de que tot i que parlàvem abans de que fins al 6% de nadons són prematurs, és un tema que moltes vegades no es parla i que no es coneix, i llavors a les famílies moltes vegades els hi costa poder compartir-ho, no es senten compresos per la gent que no ho ha viscut, per els seus familiars o amistats, i fer un dia internacional doncs ajuda, no, a visibilitzar que és un problema important, que s'ha de posar al focus. De fet, és un dels problemes que dels motius d'ingrés que més diners es destina a nivell sanitari és la prematuritat, no? I això probablement no se sap, i bueno, aquí estem tots doncs donant la cara i treballant perquè es conegui i es destinin recursos.
Això, i en Carnaval, trenquem algun tabú entorn doncs als prematurs. Per això, per tancar doncs aquesta entrevista, canviem una mica la mirada.
Doncs la mirada, pues, que som maquíssims, jo que te tinc que dir que treballo en el millor lloc de l'hospital i que som molt macos, les famílies i l'ambient és molt maco.
Doncs moltíssimes gràcies a tots dos per passar gràcies, per Ràdio Sabadell per explicar-nos el vostre dia a dia i sobretot també doncs, com celebrareu aquesta jornada. Que vagi molt bé. Molt bon
dia. Moltes gràcies.